Demà se celebra a Can Misses les segones jornades per humanitzar l'atenció sanitària. Hi haurà conferències, taules rodones, i en una d'elles hi participarà en Armand Grau. Ell és internista, cap d'estudis de la Fundació Salut Empordà i de la Unitat Coordinadora de Qualitat, Formació i Investigació a Girona. També és professor de la Universitat d'aquesta capital catalana. Hola, professor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, vostè en tot cas doncs farà aquesta conferència sobre el síndrome burnout. Què és això?
El síndrome burnout és el que diríem col·loquialment el síndrome d'estar cremat.
Sí.
Són professionals amb molt idealisme, amb moltes expectatives, molt emotius, que s'enfronten després a una realitat que no és la que esperaven dintre de la seva professió. Aleshores, són persones que inicialment donen molt de sí i de que volen fer la feina molt ben feta, però es troben també de que hi ha unes exigències altes i no tenen prou recursos per portar a cap aquesta funció. Aquesta manca de recursos i, en canvi, una demanda de resultats alts fa que estiguin sumesos a un estrès crònic, i aquest estrès crònic provoca un esgotament dels seus recursos, de la seva capacitat, i això és el que es diu estar cremat.
Caram, i això quines conseqüències pot tenir, tant a nivell personal com també empresarial o professional?
A nivell personal té conseqüències, evidentment. Té conseqüències de que pot acompanyar-se d'angoixa, de depressió, o a vegades inclús d'alguna conducta addictiva. Pot repercutir també en la vida familiar. Està comprovat que aquests professionals tenen una qualitat de vida relacionada amb la salut inferior a aquells que no tenen burnout. I a nivell organitzacional, bueno, doncs poden adoptar, quan ja estan així cremats, unes actituds de més indiferència, d'absentisme, de baix rendiment, i inclús en el que és el tracte a l'usuari, doncs poden agafar una conducta més allunyada, menys apropera, despersonalitzant, comptant-los més a l'usuari és un mes, és un número, que no una persona, i tot això, clar, pot tenir repercussions en l'atenció.
Home, clar, llavors passam d'aquell treballador motivat i amb moltes expectatives, doncs passam, un cop ha patit el síndrome burnout, a tot el contrari, no?
Exacte, exacte. El que passa és de que, per sort, i sobretot si nosaltres ens fixem en els índexs de qualitat de l'assistència sanitària que tenim, en el que són les enquestes de satisfacció del pacient, per sort, la prevalença real d'aquest síndrome que arriba a repercutir sobre els pacients és baixa. El que sí que és veritat és de que hi ha molts professionals que estan en una primera fase, aquella que els repercuteix en ells i que estan en una lluita contínua per trobar noves eines de motivació, per intentar organitzar-se, per evitar de que aquest esgotament que estan sentint realment baixi a més i repercuteixi sobre l'organització i sobretot sobre l'usuari. És a dir, de que la demanda seria, tenim que aconseguir de que les organitzacions sanitàries siguin proactives per donar recursos, per estimular a aquests professionals i per acompanyar-los també en un creixement personal per evitar de que això pugui després repercutir en els usuaris.
Ja més enllà de l'àmbit sanitari, no? Una persona que estigui coordinant un equip humà, com ha de prevenir aquest burnout? Vostè ara apuntava algunes claus, no? Donar incentius, no? Fer que el treballador, l'empleat, doncs tingui nous arguments per intentar fer bé la seva feina, però pot concretar un poc més?
Sí, és important, per exemple, de que l'empleat tingui autonomia i de que pugui organitzar-se el seu treball. I més, estem parlant d'empleats que després, al punt final de la responsabilitat, passa a ser seva. És a dir, si hi ha un professional sanitari, en aquest cas, que és el que més hem estudiat, però podia estar en altres àmbits, sobretot el burnout apareix més en professionals que estan en contacte amb usuaris, amb clients, que són de professions d'ajuda, no? Passa també a nivell de l'educació. doncs els deia de que si aquests professionals els diuen, bueno, tu tens que visitar, tens 2 minuts o 3 minuts per fer cada visita, no pots fer tantes exploracions perquè això significa un cost important, tens que, etc. Aquests són els recursos que se'ls dà, no? Se'ls va limitant. Però després, clar, es troba en un client que el que vol és que li solucionis el problema i amb ell no li expliquis com està l'economia i els recursos que té. Aquest dilema, aquest enfrontament, el té únicament aquest professional. Però és que després, si hi ha un error, si no s'ha produït un diagnòstic adient, si el tractament no ha sigut correcte, la responsabilitat de qui és únicament del professional. Aleshores, són professionals amb molta professionalitat i que a vegades estan sumesos a una rigidesa que va en contra d'aquests professionals. És a dir, tenir autonomia, tenir capacitat organitzativa, tenir prou reconeixement dels seus superiors, tenir un treball en equip adequat, tot això va a favor o potència a la persona i, per tant, va en contra de la possibilitat de fer burnout.
I per reconèixer aquest burnout en nosaltres mateixos, serveix fer-nos algunes preguntes? Quines serien?
Hi ha qüestionaris que es poden fer servir per valorar el burnout, però són qüestionaris que serveixen sobretot per fer estudis epidemiològics i poder valorar la mitjana o els nivells que hi ha poblacionals. Quan parlem a nivell personal, tindria que ser a través de l'observació dels actes i de l'entrevista. Però no hi ha uns criteris clínics definits com burnout, així com el DSM-4, que és el que utilitzen els psiquiatres per poder diagnosticar les malalties psiquiàtriques, i tenen uns criteris, diuen, si a aquesta persona li passa això, podem dir que té tal malaltia psiquiàtrica, no està definit en el burnout, no està catalogat dintre d'aquestes malalties psiquiàtriques. I, per tant, queda una mica ambigua la seva percepció. Però per estudis epidemiològics que podem dir hi ha un risc de burnout en uns nivells d'esgotament emocional determinats o en uns nivells de despersonalització determinats, sí que tenim qüestionaris que podem fer servir.
Un cop ja hem caigut amb aquest síndrome, amb el burnout, com podem sortir-ne?
La sortida de ser a través d'ajuda dels serveis de salut laboral, i a vegades també necessiten l'ajuda de professionals. Però el millor que pot fer el professional per no arribar i una vegada arribat a sortir-se, és buscar reinventar-se, motivant-se, però motivant-se fent coses que realment pugui arribar a fer. Tampoc demanar-se com més d'allò que seria factible fer, perquè la sobreexigència podria conduir-li a un fracàs.
Hem parlat del síndrome d'estar cremat, tècnicament burnout, amb Armand Grau. Ell és professor de la Universitat de Girona i també metge internista. Moltíssimes gràcies, professor.
Gràcies a vostès.